Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, són les 7. Benvinguts un dia més a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra en aquest dimarts 29 de març, on sempre, ja sabeu, fem un repàs de l'actualitat del dia. Rebi les salutacions de qui us parla, la Montse Rodríguez, amb el José Luis Quil als esports, la Yolanda Bernal als serveis informatius, en Jordi Tunyol a les xarxes socials i el Marc Pairés a les vies de so. I avui en el programa parlarem dels psicòlegs que estan observant més irritabilitat, ansietat i canvis del son en la petita infància a causa de la pandèmia. Els experts alerten també d'un augment de malalties com l'obesitat i l'addicció a les pantalles a partir dels 5 anys. En parlem amb la Margot Fuster, que és psicòloga infantil i membre del grup de treball de psicoteràpia relacional del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya. I atenció, perquè víctimes del racisme formaran agents immobiliaris per tal de que no se'ls discrimini. 6 de cada 10 immobiliàries reconeix que hi ha propietaris que escullen el llogater en funció del país d'origen. En parlem amb l'Anabel Rodríguez, directora de Dret de Ciutadania de l'Ajuntament de Barcelona. I acabarem parlant de mobilitat. La privada ha tornat a nivells prepandèmia, però el transport públic no ho farà abans de l'any 2023. La por al contagi, la fi dels peatges i el teletreball, entre els motius que expliquen que les validacions en transport públic continuen en un 22% menys que l'any 2019. En parlarem amb Xavier Bach, investigador de l'àrea de mobilitat de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. I com sempre, abans d'entrar en matèria, a les 7 de la tarda i quasi bé 2 minuts, el que fem és mirar el cel i contactar amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps ens espera les properes hores. I aquesta informació la té en Moisés Camunyes. Bona tarda.
Bona tarda. Demà dimecres esperem a Catalunya cels ennuvolats o coberts amb precipitacions més probables a la tarda i de major intensitat al nord-est. La cota de neu estarà sobre uns 1.500 o 2.000 metres. Si parlem de les temperatures, les mínimes no canviaran massa, amb uns valors a les capitals de província de 6 graus a Lleida, de 10 a Girona i a Tarragona i d'11 a Barcelona. Mentrestant, les temperatures diurnes baixaran lleugerament a l'interior, amb unes màximes previstes de 17 graus a Girona i a Barcelona i de 16 a Lleida i a Tarragona. Per últim, el vent serà moderat i del nord al litoral nord, tot i que tendirà a quedar fluix i de l'oest amb el pas del dia, mentre que la resta el vent serà fluix i de direcció variable i predominarà la component oest. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés, per la informació. Anem ara fins al Servei Català del Trànsit. Com funcionen? Com estan ara mateix les carreteres? Marta López, bona tarda.
Bona tarda. Ens comencem situant a la C-16, on hi ha hagut un accident que provoca retencions en tots dos sentits de la marxa. I a l'àrea metropolitana de Barcelona veiem aturades, sobretot en direcció a l'ús de la Trinitat, per un vehicle variat que ja s'ha retirat aturada a l'ús de la Trinitat, però que encara provoca retencions bastant destacades, tant a la C-33, on hi ha cues des de la Llagosta, com a la C-58. Amb cues des de Ripollet i amb el bus va obert per tots els vehicles excepte camions de més de 7,5 tones. Pel que fa a retencions habituals a aquesta hora, destacar també l'autopista P7, a Barberà en tots dos sentits de la marxa, així com al lateral d'aquesta autopista, la B30, a Cerdanyola en sentit nord i a Barberà en sentit sud. Destacar també a les rondes de Barcelona amb cues intermitents en sentit Trinitat, especialment a la ronda litoral. De moment, és tot el secretari de Trànsit. Bona tarda.
I a les 7 de la tarda i 4 minuts arriba el moment de l'actualitat del dia. Fem el repàs amb els companys dels serveis informatius, amb la Yolanda Bernal. Bona tarda, Yolanda.
Què tal? Bona tarda.
Semblava que ja estava fet, però la candidatura pels Jocs Olímpics d'hivern 2030 torna a penjar d'un fil.
Sí, suposadament hi havia un acord tècnic entre Catalunya i l'Aragó, així ho va comunicar el Comitè Olímpic Espanyol, però el president aragonès, Javier Lambán, diu que no se'n refia, no ho veu clar i no el signarà. Considera que no hi ha plena igualtat amb Catalunya i en els propers dies presentarà una proposta, diu, més equilibrada.
Vamos a elaborar una propuesta que creemos más justa, equilibrada y adecuada, que el debate pase ya directamente al ámbito político.
El govern li contesta que l'acord ja està tancat i que no es toca ni una coma. Patricia Plaja, que és la seva portaveu, parla d'interessos electorals del president aragonès.
La proposta està tancada i no es pot reobrir per una nova sortida de to o per un nou estirabot del president d'Aragó. Per Catalunya és una molt bona proposta.
I tal com estan les coses, ni Catalunya ni Aragó descarten una candidatura en solitari. S'enfronten, això sí, a una dura competició internacional. Ciutats com Vancouver o Sapporo també es postulen per acollir els Jocs Olímpics d'hivern.
I el 60% dels adolescents, atenció, no estan satisfets, els barcelonins no estan satisfets amb la seva imatge corporal, segons una enquesta de l'Agència de Salut Pública.
I aquesta insatisfacció és més evident entre les noies, amb un 63% respecte a un 55% dels nois. Això sí, en els dos casos, el percentatge ha augmentat més de 10 punts des del 2016. Empitjora també la salut mental, sobretot en les noies i en barris més desafavorits. La pandèmia ha agreujat encara més aquesta situació. Lucía Artazcoz és tècnica de l'Agència de Salut Pública.
4 de cada 10 noies diuen sentir malestar emocional, gairebé el doble que en nois. Ha crescut la proporció, també destaquem, un 16% de noies que diuen sentir-se sovint soles, una proporció que és més alta que en nois.
L'enquesta també revela que l'aspecte físic és la principal causa de discriminació tant en nois com en noies. I per primera vegada l'enquesta pregunta per la pràctica del joc amb diners. Aquesta pràctica és més habitual en nois i augmenta amb l'edat. El 6% reconeix que pateix una possible addicció.
I el govern invertirà 98 milions d'euros en un pla a 4 anys vista per abordar el sensellarisme.
L'objectiu és atendre les persones que viuen al carrer i reduir el temps que hi passen abans de poder accedir a una vivenda social. El propi govern reconeix que la mesura arriba tard, també des de la Fundació Arrels, que ajuda precisament a persones sense llar, ha trobat a faltar la implicació de l'administració. Ens ho ha dit el director de la Fundació, Ferran Busquets.
L'administració, sense cap dubte, per mateix fet que encara queda molta feina per fer i encara hi ha gent dormint al carrer, això vol dir que encara doncs, hi ha molta feina pendent i, per tant, aquesta feina, la responsabilitat de que es faci és de l'administració. No tant que la facin ells, sinó que de garantir que es fa i que siguin les entitats, clar.
Només a Barcelona hi ha gairebé 5.000 persones sense llar i més d'un miler dormen al carrer.
Hi ha preocupació entre els sindicats policials per la retirada dels reforços dels antiavalots que van arribar a Barcelona pels greus disturbis del procés.
L'anunci del Ministeri de l'Interior ha generat molt malestar entre els agents de la unitat d'intervenció policial. Ara només quedaran a Catalunya dues unitats que no arriben ni als 50 agents cadascuna per cobrir diferents edificis governamentals i fer front als habituals incidents a la prefectura de la Via Laietana. Pablo Pérez, que és portaveu del JUPOL, espera que la decisió del Ministeri no sigui política i no sigui el primer pas per traslladar la prefectura.
No entendemos cómo, después de que el ministro y el ministerio anuncien que se está trabajando en catalogar a Cataluña como zona de especial singularidad, ahora se retiren esos refuerzos que venían a colaborar con nuestros compañeros destinados allí en Cataluña.
Els sindicats policials confien en que la decisió sigui temporal perquè, si no, diuen, aquestes unitats es quedaran sota mínims. I no hem d'oblidar que Barcelona i Catalunya ja pateixen una falta crònica d'efectius.
I 10.000 professors, segons la Guàrdia Urbana de Barcelona, tornen a sortir al carrer en una nova jornada de vaga.
Una manifestació que ha acabat davant del Departament d'Educació, avui blindat amb molta presència policial. Els professors tornen a demanar la dimissió del conseller González Cambray. L'acusen d'actuar com un dictador a cop d'imposició. Creuen que està inhabilitat per continuar negociant amb totes les carpetes que hi ha damunt de la taula. Escoltem a la Mercè i a la Vicky.
El que no entenc és que no estigui ja cessat. Si ell no vol dimitir, una responsabilitat del govern seria prendre, diríem, la temperatura del que hi ha al carrer, no?
Comencem pel currículum imposat, per les retallades en ensenyament a nivell de pressupostos, la manca de recursos que tenim a les escoles.
Els sindicats xifren el seguiment de la vaga en un 50%. Educació ho deixa en un 9,9%. Demà, nova jornada de protesta, serà l'última dels 5 dies convocats pels sindicats, però avisen de que les mobilitzacions continuaran mentre no s'atenguin les reivindicacions de la comunitat educativa.
Més informació a COPE.es i a les xarxes socials. Yolanda Bernal, Serveis Informatius, gràcies i fins demà.
Fins demà, que vagi molt bé.
I a les 7 de la tarda i 9 minuts arriba l'altra informació, l'altra actualitat, que és l'esportiva. Senyor Gil Bueno, bona tarda.
Què tal, Rodríguez? Com a Montse?
Bona tarda, companys. Li ha fet gràcia el seu cognom, senyor Gil?
M'ha sorprès. No, m'ha sorprès.
Sorpreses té de la vida. Sí, escolti'm, sí. Imagino que ha estat tot preparat per un partit que serà històric demà al Camp Nou. De què estem parlant?
Sí, estem parlant d'un Barça-Real Madrid. Quarts de final de la Lliga de Campions. Obro parèntesi, femenina, amb un, sembla ser, ple històric o una entrada impressionant al recinte blaugrana, doncs que podria marcar, per què no, un abans i un després en el món del futbol femení i en aquesta competició de la Lliga de Campions i també a casa nostra. Un Barça-Real Madrid que arriba doncs amb tota la flaire de gran partit,
sí.
I que ja té pràcticament a totes dues esquadres preparades per afrontar el que és el maig, on recordem el Barça porta un avantatge 1-3 del partit d'anada. Última hora de les de Jonathan Giraldez. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Montse, José Luis. Doncs les blaugranes no recuperaran a cap jugadora de les lesionades Catacoy, Hanna, Bruna, Lique Martens, Oshuala i Mariona. Totes seran baixa. No recupera cap jugadora Jonathan Giraldez. I del Real Madrid, les d'Alberto Toril, que ja avui han entrenat a la gespa del Camp Nou, a l'escenari d'aquest partit històric, com dèieu. Només tenen dues baixes d'última hora, Aureli Cassi i Alsani, que s'ajunten, també se sumen a les de Marta Carmona i Marta Corredera. Sí, estarà a la gespa la capitana del Barça, la pilota d'or, Alexia Putellas, que va marcar dos d'aquells gols de l'1-3 a l'anada contra el Real Madrid i que descriu així el partit que es viurà demà al Camp Nou.
Yo creo que el día de mañana puede ser, sinceramente, el inicio de una nueva era, porque al final el partido de mañana va a inspirar a muchísimas personas, en concreto a niñas que vendrán a mañana aquí, que lo verán desde su televisión, y eso en un futuro seguro que bueno, que tendrá mucha, se recogerán los frutos, ¿no?
Una Alexia que té clar que l'afició els hi farà costat, sobretot si en algun moment complicat del partit se'ls gira en contra. Sobre la pressió que haurien de tenir les jugadores davant d'un escenari així, deia Jonathan Giraldez, entrenador del Barça, que estan preparades, que tenen l'experiència d'haver jugat en grans escenaris com el Wanda Metropolitano, i precisament aquell partit en el Wanda amb 60.000 espectadors no és l'objectiu del Barça, l'objectiu és encara més amunt, és l'objectiu del rècord mundial, aconseguir superar el rècord mundial de 90.000 espectadors demà al Camp Nou. Veurem si plou, que potser una de les dificultats perquè la gent s'apropi al Camp Nou, però estan retirades totes les entrades.
Navarro, no cridis al mal temps. No plourà demà.
Que el mal temps, bona cara, home.
Bona tarda, Víctor.
Bona tarda.
Gràcies, que vagi molt bé.
L'escenari, evidentment, impressiona. Pensen vostès que el Madrid es fa enrere una mica per el fet de jugar al Camp Nou jugar al Johan Cruyff?
No.
Doncs mira, escolta el que diu la seva davantera, Esther González.
El equipo creo que está preparado para eso, para nosotros lo afrontamos como una final e intentaría ganar. Es una motivación, ¿no? Cuando eres del Real Madrid y vas allí, ¿no? Al Camp Nou, y con la posibilidad realmente y con la ambición que tenemos, ¿no? De ganar, pues bueno, al final también es un sueño y a disfrutarlo.
És la primera temporada d'Ester al Madrid. El Madrid femení porta dos anys, com aquí el qui diu, d'existència, però ja es comencen a adoptar les postures de clàssic i les postures d'enfrontament Barça-Madrid.
Està molt bé, així que m'agrada.
Sí.
Escolti'm, parlem del Barça femení,
del masculí.
El masculí, perquè hi ha bones notícies per amb Ansu Fati.
Sí, amb Ansu Fati, la gran esperança, la última gran esperança de la davantera blaugrana, que de mica en mica va cobrint la seva recuperació. Notícies del Barça, notícies d'Ansu. Elena Condis, bona tarda.
Què tal, Gil? Molt bona tarda. Doncs bones notícies, perquè avui Ansu Fati ha tornat a trepitjar el camp d'entrenament, encara que no completa les sessions. Ahir va fer-ne uns 20 minuts, avui també uns 25 minuts, a poc, amb prudència, amb el 10 del Barça, que si fos per ell ja voldria tornar als terrenys de joc en dues setmanes, però des del club segueixen un full de ruta una mica més amb calma, amb més cautela, perquè volen evitar riscos innecessaris. Per tant, calculen els metges i Xavi Hernández que fins d'aquí 3 setmanes o fins i tot un mes no podran comptar amb Ansu Fati. La data que es marca com a l'inici de la seva tornada seria el 18 d'abril, el partit contra el Cádiz al Camp Nou, que és el dilluns de Pasqua, però veurem, s'extremarà la prudència perquè ve de 7 setmanes de baixa, seguint un tractament conservador, i és una recaiguda la que ha patit de la seva lesió al bíceps femoral. Les sensacions dels jugadors són molt bones, ja sabeu que va evitar passar pel quiròfan, que no ho va veure clar. Ara bé, la data la marcaran sobretot Xavi i els metges, perquè el que es vol evitar és una altra recaiguda d'Ansu Fati, que ha de ser una peça clau de present i de futur, però sense córrer més del compte.
Ansu Fati serà, Montse, doncs, sí, L'últim ocupant que pugi a la famosa ja xavineta, l'últim que agafi seient en aquesta xavineta, aquesta història que ha muntat Xavi per revifar el Barça a la Lliga. Avui la pregunta blaugrana del nostre compte de Twitter, @esportscope, va una mica per aquí. Sense un fitxatge estrella, aquest Barça pot aspirar a la Champions? Opció més votada, el no, 65,4%, el sí, només un 34,6.
I a Can Espanyol, de què es parla? De Diego López i el seu futur?
De Diego López, del seu futur i d'una cosa que comença a ser un clàssic en les aturades FIFA. Notícia d'última hora a l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Bona tarda. Abans del dia de festa de demà, un inconvenient a la plantilla de l'Espanyol. Torna de la seva selecció lesionat una altra vegada Keydi Vare. Amb una estrabada muscular, no jugarà contra Georgia. I és més, ja és a Barcelona a les ordres de Vicente Moreno per tal d'intentar recuperar-se pel partit de dilluns. És la tercera vegada que, després d'una aturada, torna lesionat el jugador Keydi Vare. Avui en sala de premsa, un altre jugador que es dubta per dilluns. Diego López, el porter gallec, que ha parlat del seu futur, ha parlat de que diu que vol quedar-se a l'Espanyol, tot i que encara no té cap oferta de renovació, ha deixat en l'aire la seva continuïtat com a futbolista, si és que no segueix aquí, i ha parlat sobretot de l'equip, de les ganes que tenen de seguir sumant, i no només al Barça, sinó mirar cap a dalt.
Bueno, pues poder hacer 27 puntos más, al final quedan 9 jornadas, si era un primer objetivo a principio de temporada, pero... bueno, tenía claro que era algo que íbamos a conseguir, pero más allá no podemos frenarnos en esto ni estar satisfechos con conseguirlo. Tenemos que estar estas jornadas que faltan con la máxima aspiración a conseguir los máximos puntos posibles.
Insisteixo que comença a no ser notícia que cada vegada que Keydi Vare va amb la seva selecció torni lesionat, torni amb molèsties, torni amb problemes físics. Sobre Diego López hem construït la pregunta blanquiblava del dia a Twitter @esportscope. Vosaltres què? Vosaltres voleu que Diego López continuï a l'Espanyol la propera temporada? Doncs diu que sí el 59,9% de copenautes, diu que no el 40,1%.
I el que sí que ha de dir que no és el Marc Márquez, que no correrà a Argentina, pobre, eh?
No, la diplòpia continua provocant-li problemes. Aviam, estava en el full de ruta, que Marc Márquez no pogués participar, el pilot de Cervera, en aquest Gran Premi de l'Argentina. Avui ho ha confirmat la seva escuderia Repsol. Amb tot, els metges diuen que la recuperació de Márquez va pels camins previstos. Márquez, doncs, espera el Gran Premi de l'Argentina, confirmat al 100%, mentre que en el món del bàsquet avui tenim triple cita, eh?
Què passa?
Lliga ACB, 8:45 de la nit. UCAM Murcia-Barça, partit que recuperem de la Lliga ACB. I a l'Eurocup, a les 9 de la nit, Joventut Slacks Broclap, si guanya la penya, quedarà primera del seu grup amb factor pista a favor en totes les eliminatòries, mentre que una hora abans, a les 8 de la tarda, començarà el Principat, dintre també l'Eurocup, el Morabanc Andorra, Boulogne-Levallois de França.
Senyor Gil, bueno, gràcies i fins demà. Bona informació. Adéu.
Fins demà, Montse. Bona tarda.
A Cope Ponés, ja sabeu, més informació i a les xarxes socials. I d'aquí a moment nosaltres, a la Linterna Cope Catalunya i Andorra, parlem amb els psicòlegs, perquè estan observant més irritabilitat, ansietat i canvis del son a la petita infància a causa de la pandèmia. Els experts estan alertant també d'un augment de malalties com l'obesitat i, atenció, l'addicció a les pantalles a partir dels 5 anys.
La Linterna.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja. En Clínica Masculina Europea tratamos con los métodos más modernos la disfunción eréctil, eyaculación precoz o la falta de deseo. Centro de referencia en Barcelona, especializado en disfunciones sexuales masculinas. 902-217-575. Clínica Masculina Europea. 902-217-575.
Luis, apaga ya la televisión.
Es que me cuesta coger el sueño. Voy a contar ovejas. Una, dos...
Hay métodos mejores.
Calm Plus Melatonina. Sí, con melatonina liposomada que con una ingesta de 1 miligramo poco antes de irse a dormir, contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño. Que no te den otro. Calm Plus Melatonina, de Laboratorios...
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Et vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus. Millorem qualsevol taxació al millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts. Ocasión Plus. Dues botigues a Terrassa, una altra a Mataró i també a ocasionplus.com. Obrim els dissabtes matí i tarda.
Estás a solo unas horas de que Mundo Natural te lleve a casa sus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural. Llama ahora al 91-446-0000. Regalo seguro por compras superiores a 70 euros.
De dilluns a divendres, Esports Cope. Entre les 3 i les 4 de la tarda...
Hi ha perill que el Barça s'hagi d'acabar convertint en societat anònima esportiva? Saludem el Joan Vila, que és el pare futbolístic de Xavi. Tenim a Joan Capdevila, relacions institucionals del club. Joan, hola, bona tarda.
Un equip guanyador.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Yo no tengo pa darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos.
Dos anys després de l'esclat de la Covid-19, els psicòlegs veuen l'empremta d'aquell primer confinament amb les escoles tancades i les successives restriccions. Avui en volem parlar amb la Margot Fuster, que és psicòloga infantil i membre del grup de treball de psicoteràpia relacional del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya. Senyora Fuster, bona tarda.
Hola, bona tarda.
És cert que comencen ara a veure tot allò que vam viure ara fa dos anys?
Doncs sí, la veritat és que ara comencem a notar totes aquestes seqüeles, no, que ha tingut la Covid-19 aquí, sobretot en infants i adolescents.
Imagino que hi ha molta importància com a psicòloga la importància de la prevenció i l'atenció precoç a la salut mental des dels primers mesos de vida, no?
Sí, això és, bueno, això és molt important. Jo sempre dic, no, els nens dels 0 als 3 anys són com esponges i és molt important fer tota aquesta tasca de prevenció des de les escoles, des de casa... Bueno, totes aquelles persones que tenim contacte amb nens, ara tenim una tasca molt important. Sempre l'hem tingut, no? Però ara, davant dels efectes adversos, crec que encara és molt més important ser-ne conscients.
Durant la pandèmia, Margot, tots, mestres, professors, pares, família, hem fet un gran esforç per atendre a tothom, els alumnes, els nens, a les nenes, perquè l'impacte fos el menor possible. Hi ha hagut pèrdues que no s'han pogut evitar, no? Han estat més difícil treballar la interpretació de les emocions i les habilitats socials, i a més, les mestres es trobaven en diversos nivells d'aprenentatges a les aules, no? Ja que els alumnes havien tingut situacions familiars molt diferents. Com esteu rebent vosaltres a les consultes?
Aviam, nosaltres sí que és veritat que en funció de l'edat, les problemàtiques o dificultats o tot el que hem vist que s'està manifestant és diferent, però sí que és veritat que tenim, bueno, tot el que és el món emocional, doncs, ha patit un sotrac, no? Trobem, doncs, molt més trastorns a nivell afectiu, com poden ser ansietats, com poden ser depressions... sí que és veritat que han augmentat molt les conductes autolesives, inclús les tentatives de suïcidi, no? Bueno, que crec que és una dada bastant alarmant, no? Però sí que és veritat que tot això potser ho podem veure més en l'etapa de l'adolescència, i el que seria més a partir de, bueno, primera infància, a partir dels 6-7 anys, veiem, doncs, més trastorns del son, problemes d'alimentació, més irritabilitat, o sigui, conductes que fins ara no s'havien donat, no? I que ara es donen i, bueno, i sobretot estan molt descompensades, no? I, bueno, per això la gran importància de tenir adults que puguem acompanyar i sobretot detectar, no, des de l'inici per poder intervenir i que no es cronifiqui.
Quan un canvi o una regressió ha de ser motiu de consulta, doctora?
Doncs, aviam, jo sempre dic que és important primer el tema de la temporalitat. Quan un d'aquests canvis és persistent en el temps, ens ha de posar en alerta. Després, una altra cosa és que, bueno, quan interfereix en la vida diària i, sobretot, també quan està generalitzat, que no és només en un context en el que el nen o adolescent es mou, sinó que pugui ser, doncs, en els espais de la vida diària on ell passa el temps, que pot ser escola, pot ser a casa, pot ser espai extraescolar... Bueno, una miqueta quan està generalitzat, no? I sobretot quan detectem també, per mi el punt més important és quan detectem que hi ha un patiment.
I inicialment, la primera consulta seria a través del pediatre abans potser d'anar al psicòleg?
Doncs normalment sí, tot i que és veritat que el lloc on més aviat es detecta, perquè els nens passen molt de temps allà, és a l'aula. O sigui, la primera persona que normalment ens posa en alerta sol ser el tutor de l'infant, no? Però sí que és veritat que normalment la primera visita es fa al pediatre, més que res per descartar que sigui un tema més físic, no? Orgànic.
A les consultes també estan creixent les visites d'infants per trastorns o alteracions, dèiem, de la conducta, o a les relacions, i posa èmfasi també en l'augment de l'obesitat.
Sí, sí, sí que és veritat que, bueno, l'augment de la obesitat ja en els últims anys és una cosa que ha estat aquí. Però, bueno, en això jo sempre dic que hem de ser models, no? Com a adults els hem de donar un model en el que no hem de regular el nostre estat d'ànim a través del menjar, no? I de vegades no ens en donem compte, no? Però arribem a casa i, ostres, avui he tingut un mal dia, no? I el primer lloc on anem és a la nevera, no? Aleshores, això s'ha de vigilar. Però sí que és veritat que últimament ens hi trobem, que hi ha més trastorns de la conducta alimentària, tant bulímies com anorexies, es fa tant per restricció com per atracón. I bueno, i és una dada que la, bueno, que realment és l'estem observant molt últimament.
Hi ha un problema o una preocupació, no?, entre els psicòlegs, que digueu que el que més us preocupa és no tenir prou braços per atendre la gran demanda que s'espera de nens i de nenes que hagin de visitar o passar pel psicòleg.
Sí, sí, això és veritat. Cada vegada els casos estan augmentant més. I tenim els braços que tenim, no? Però sí que és veritat que, bueno, que fan falta més recursos, tant en l'àmbit públic com en el privat, eh? La veritat és que en els dos àmbits ho estem notant molt.
Explorar les pors dels infants, per exemple, en situacions ja no de pandèmia, sinó també davant la guerra i donar-los eines, la guerra que està causant morts i destrucció a Ucraïna, és una altra sacsejada pels nens i nenes.
Sí, sobretot perquè, a més, no hi ha hagut suficient temps, no, com per poder primer elaborar tot aquest, bueno, aquesta època i aquest espai de temps en el que, bueno, que s'han viscut molts canvis, hi ha hagut moltes restriccions, hi ha hagut moltes pors, també, pors a la malaltia, pors a la mort, no? I ara amb la guerra, doncs, bueno, tornem a trobar-nos davant de la por a la mort, no? Que sí que és veritat que és una por evolutiva, però també és veritat que és un tema que també com a adults ens costa parlar-ne, no? El més important no és que no hi hagin situacions adverses a la vida, sinó que puguem donar-li als nens estratègies d'afrontament per poder superar, no, totes aquelles adversitats a les que es trobaran, no? I com a adults també tenim aquesta feina.
Doctora, s'està traient una mica, per sort, aquella idea, no?, d'anar a psicòleg o anar a psiquiatre, no estava ben vist, no? Hauria d'haver-hi més psicòlegs i més psiquiatres, no hi ha per adults, i també per nens i per nenes. És bo experimentar, és bo explicar, buidar-se, explicar, dir què sents, què et passa, no?
Sí, la veritat és que jo sempre dic que hauria d'haver-hi el psicòleg de capçalera, no? El que anéssim un cop cada X per poder, bueno, un espai per, tant per nens com per adolescents com per adults, en el que poder construir, no?, fer una narrativa d'allò que ens passa, d'allò que sentim, d'allò que pensem, i bueno, que ens ajudin a elaborar-ho emocionalment, no? Perquè sí que és veritat que estem molt acostumats a explicar els fets, no?, de forma racional, però ens costa més explicar i lligar tots els fets que ens passen a nivell emocional, no? I per poder-ho elaborar, això és bàsic, poder fer aquesta connexió entre lo racional i lo emocional.
El que està clar és que hem vist amb aquesta pandèmia, ara la guerra, més irritabilitat en els nens, ansietat, canvis de sons, la petita infància a causa de tot el que hem passat i, malauradament, també l'augment de malalties com l'obesitat i l'addicció a les pantalles a partir dels 6 anys, que també seria un altre tema a parlar. Margot Fuster, psicòloga infantil i membre del grup de treball de psicoteràpia relacional del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya. Gràcies i bona feina.
Bona amable. Moltíssimes gràcies i fins aviat.
7 de la tarda i 28 minuts a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra. Ara parlarem d'una altra història. Sabíeu que 6 de cada 10 immobiliàries reconeixen que hi ha propietaris que escullen el llogater en funció del país d'origen? Ara t'ho explico.
Miriam tiene la póliza cuenta kilómetros con Berti porque pagando solo por lo que conduce ahorra dinero para comprarse una bici y salir de ruta.
Que los excesos no se queman solos.
Pero Miriam también ahorra tiempo eligiendo el taller que más le conviene cuando lo necesita.
Entro en Berti.es y lo busco en el mapa.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Que la alarma de Movistar Prosegur Alarmas proteja tu casa ahora, y ahora, y ahora también, y así las 24 horas del día, y que contacten contigo en menos de 29 segundos en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es que ahora lo haga con una superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de marzo. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
La
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui a la Linterna COPE Catalunya i Andorra us parlem d'un nou programa de formació a agents immobiliaris perquè deixin de discriminar en l'accés a l'habitatge en el qual participen víctimes del racisme. Segons les dades, 6 de cada 10 immobiliaris reconeixen que els propietaris limiten l'accés a l'habitatge en funció de l'origen del llogater. És a dir, discriminen els candidats a l'inquilí. Avui en parlem amb l'Anabel Rodríguez, que és la directora de Drets de Ciutadania de l'Ajuntament de Barcelona. Senyora Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda.
S'ha de donar la volta a aquesta situació, òbviament, no?
Sí, bé, s'ha de donar la volta. És un tema que requereix intervenir i actuar des de moltes vessants i perspectives, però efectivament tenim una situació de discriminació a l'accés a l'habitatge, especialment habitatge de lloguer, de persones migrades i racialitzades a la nostra ciutat.
Imagino que per això voleu comptar amb els col·legis de professionals del sector, no?
Correcte. De fet, els agents immobiliaris, tal com està configurat el mercat de lloguer, són agents claus, perquè són els intermediaris de gairebé tots els negocis immobiliaris que es fan, i estan en una posició superrellevant per a revertir aquesta situació de discriminació que té a veure amb prejudicis, amb pors, amb estereotips que estan molt arrelats a la societat i que necessitem revertir entre totes, no?
Les discriminacions a les minories racials va més enllà de l'habitatge, no, Anabel? La majoria no s'atreveixen a denunciar els diferents tipus de discriminació que pateixen en el seu dia a dia.
Correcte. La discriminació racial és el primer eix de discriminació a la ciutat i té manifestacions diverses i vulneracions de drets diverses. El tema d'accés a l'habitatge és un, però hi ha també accés a altres serveis, hi ha també discriminació en la interacció social del dia a dia en forma d'insults, de vexació. Sí, hi ha moltes formes, diguem-ne, que adopta aquesta discriminació.
Escolta'm, quines són les raons que donen per no llogar un pis a una persona que no sigui de la raça que tu vulguis o la persona que tu vulguis llogar? Aquí imagino que els propietaris tenen molt desconeixement, manca de confiança, o realment no saben els motius per què no volen llogar aquella persona al pis.
Sí. Bé, els estudis que nosaltres hem fet no analitzen en detall les causes, per així dir-ho, d'aquests prejudicis, no? El que fan és posar en evidència la pràctica, no? El resultat, la pràctica discriminatòria. Però sí sabem que, com deia al principi, que aquesta discriminació està molt ancorada en prejudicis, en estereotips, no? que hi ha a la societat, que es fonamenten de vegades en pors dels propietaris sobre la solvència de les persones o pos al tractament, no? a la cura que faran determinats col·lectius del pis. El problema que tenim de base és que un prejudici és gairebé sempre és una simplificació. De vegades perquè puntualment s'ha tingut un problema amb una persona, es magnifica i es generalitza i s'arriba a la conclusió de que totes les persones d'un determinat col·lectiu són poc fiables. I aquest és el problema. El problema és quan simplifiquem i generalitzem les coses fins al punt que no es donen les oportunitats a una persona, per exemple, de llogar un pis perquè vol canviar de barri, perquè vol millorar la seva vida, i pel fet de la seva situació, del seu color de pell o de la seva nacionalitat, d'entrada ja se li diu no, sense ni tan sols valorar les condicions objectives que té per accedir a un habitatge de lloguer en condicions d'igualtat amb altres persones.
Anabel, s'han doblat els casos d'abans de la pandèmia de gent que no vulgui llogar aquests pisos a depèn quines persones, de quines races?
Els casos que ens arriben de discriminació a l'Oficina per la No Discriminació han incrementat. però també hem de tenir en compte una cosa que comentaves al principi, que tenim molta infradenúncia a l'oficina per la no discriminació. Només ens arriben els casos de persones que estan molt apoderades, que tenen molt clar que han de denunciar, que creuen que el servei municipal, en aquest cas l'oficina per la no discriminació, els pot acompanyar, però són... encara que hagin incrementat, no és una representació de la discriminació que es dona en el dia a dia. És a dir, és difícil respondre a la teva pregunta perquè, en el fons, tu el que voldries saber és si la pandèmia ha tingut un impacte, sí, no, en les discriminacions. Sí. I a nivell general, no ho podem dir en base als casos que arriben a l'oficina per la no discriminació.
És trist que 6 de cada 10 casos que us arriben a SOS Racisme, que arriben a SOS Racisme, no es traslladin després en una denúncia als Mossos o a les administracions corresponents, perquè llavors és com si res hagués passat?
Bé, és una de les... Bueno, de fet, insistim en la idea de la infradenúncia, les causes... El problema principal que tenim és que no ens arriben a l'oficina per la no discriminació o als serveis policials o a les administracions, no arriben els casos de discriminació perquè les persones o bé no confien en que les administracions faran la bona feina, per si sí. o perquè tenen por de vegades de les represàlies, les persones que discriminen són conegudes, o, i això és un element molt important, el que diria ara, la normalització de la discriminació. És a dir, hi ha persones que es discriminen quotidianament, que sí. tenen, que no accedeixen a condicions d'igualtat al servei i que ho normalitzen en el sentit que ho accepten. Pensen que és normal, que això ha passat sempre, que no sé, que els hi va passar als seus parents, que li passen a altres persones del col·lectiu... I aquest últim element és un element que és important tenir en compte i és important llançar el missatge a les persones de que la vulneració de drets i la discriminació no és normal, que totes i tots tenim dret a ser tractats en condicions d'igualtat i, bueno, i òbviament, animar a tothom que s'adreci als serveis públics, a l'Oficina per la No Discriminació, en el cas de l'Ajuntament de Barcelona, per explicar la situació, des de l'Oficina per la No Discriminació, el que fem primer és escoltar, entendre la situació i acompanyar la persona perquè entengui quines vies d'acció té, que molt sovint són diverses, no? Hi ha diferents formes d'afrontar un problema d'aquest tipus.
I, òbviament, i per això vosaltres voleu comptar amb els col·legis de professionals del sector per poder fer formacions, perquè coneguin el marc legal del sector i perquè quan rebin una demanda d'aquest tipus per part d'un propietari sàpiguen com donar-li una resposta que no sigui discriminatòria.
Exacte, és important que els agents immobiliaris, una part ens consta que està formada i que reacciona des d'un punt de vista de protecció dels drets, però és important continuar treballant en formació en temes legals, perquè la discriminació és una infracció. Això ho han de tenir en compte els agents immobiliaris i els propietaris també. Però també és important donar eines i capacitats als agents immobiliaris perquè puguin desactivar els prejudicis de les propietats, no? Desactivar les pors, desactivar aquests elements negatius que hi ha en el cap, diguem-ne, de les persones que es plantegen discriminar.
És horrorós, però hem de parlar-ho. Anabel Rodríguez, directora de Drets de Ciutadania de l'Ajuntament de Barcelona, que 6 de cada 10 immobiliàries reconeixen que hi ha propietaris que escullen el llogater en funció del país d'origen i és realment lamentable. T'agraeixo molt que hagis estat amb nosaltres i tant de bo això s'acabi el més aviat possible. Fem-ho entre tots, sisplau. Anabel, gràcies.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Bona tarda.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Siete de la tarde, 39 minutos. Ya sabéis que la sucesión de Matías Prats en Línea Directa ha terminado y los ganadores han sido los clientes, porque han ganado con la bajada de hasta 150 euros en su seguro de coche y el servicio de taller puerta a puerta. Y tú también puedes ganar si te vas a Línea Directa, porque para celebrarlo participarás en el sorteo de un BMW Inyección 3.
Llama ahora mismo al 917-700-700, 917-700-700, en lineadirecta.com o entrando en la aplicación de clientes. Consulta condiciones en Línea Directa.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Mano a mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. A los profesionales no nos gusta perder el tiempo buscando material entre mil estanterías y pasillos. En realidad nos encantaría que alguien lo hiciera en nuestro lugar. En Mano a Mano Pro te asesorará nuestro equipo de expertos en tus compras de lunes a viernes de 8 a 6.
Mano a Mano.
Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
La Linterna, COPE Catalunya i Andorra, i ara en parlarem de mobilitat. La privada ha pujat, després de sortir de la pandèmia, però el transport públic encara li costa una miqueta. D'això en parlem aquí, a La Linterna, COPE Catalunya i Andorra.
¿Verdad que a todos nos gustaría vivir en un mundo más limpio? Hace más de 20 años, Iberdrola tomó el compromiso de apostar por las energías renovables. Hoy, después de una inversión superior a los 100.000 millones de euros, Iberdrola se ha convertido en la energética de referencia a nivel mundial en sostenibilidad. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Iberdrola. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La mobilitat privada ha tornat a nivells prepandèmia, però el transport públic no ho farà abans del 2023. La por al contagi, la fi dels peatges i el teletreball, entre els motius que expliquen que les validacions en transports públics continuen en un 22% menys que l'any 2019. Xavier Bach és investigador de l'àrea de mobilitat de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. Senyor Bach, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aquestes serien les conseqüències del per què encara no ha augmentat el número de gent que fa servir el transport públic?
Sí, efectivament has identificat i destacat, no?, aquests punts que nosaltres, amb els nostres estudis i amb les nostres dades, principalment doncs, l'enquesta de mobilitat amb Via Feiner, que realitzem cada any, no?, són les conclusions que hem arribat. Veiem per un costat, no?, com bé apuntaves, que el teletreball, que estàvem al voltant del 17% de la gent que treballava, doncs, en el moment que vam fer l'enquesta, treballava des de casa, doncs la mobilitat a la feina precisament és aquella mobilitat que es fa servir més en mitjans motoritzats, com el vehicle privat. Aleshores, i ara tot, amb transport públic. Aleshores, clar, aquesta reducció es va veure doncs, molt més agreujada per tota aquesta gent que no treballava. Però després, efectivament, i una de les preguntes que fèiem en aquesta enquesta,
sí,
que és quins són els motius perquè has deixat, no, d'utilitzar el transport públic, la resposta principal era aquesta por, no, al contagi. Vull dir que encara hi ha aquesta percepció, no, totalment errònia, perquè també hi ha diferents estudis doncs, que apunten que el risc de contagiar-se al transport públic és molt baix, i de fet, si t'hi fixes, no, tots coneixem gent que s'hagi contagiat, molts coneixen, no, quin ha sigut el focus d'aquest contagi, i per tant, identifiquen. Per tant, aquest risc de contagi al transport públic és molt baix, però la percepció doncs, que té la gent sí que, no, de por de contagiar-se doncs, fa que encara puguin utilitzar o s'hagin passat el vehicle privat.
És que certament, Xavi, hi ha aquesta percepció subjectiva del ciutadà que va més tranquil si no comparteixes espai, no? Tot i que també insistim que s'han fet molts esforços perquè no hi hagi aquest risc, no? S'han millorat molts els sistemes de ventilació de tots els transports públics.
Sí, o sigui, ja tenen, no?, des de tots els responsables dels transports públics han fet totes aquestes mesures addicionals, no?, per millorar, per exemple, la ventilació, però sí que és cert que hi ha diferents tertulians, no?, o en diferents espais que encara es difon aquesta por, no?, al contagi al transport públic, però no està, no?, fonamentat en diferents estudis, i precisament hi havia un estudi que vam fer des de TMB doncs, que es demostrava el contrari. I per tant sí que hi ha també un auge que són tots aquests mitjans d'ús personal i privat, no necessàriament el cotxe, sinó que també nosaltres hem identificat aquest augment, per exemple, de l'ús del patinet elèctric, que és un altre fenomen que ha sortit recentment,
sí,
perquè no té aquest caràcter privat, o inclús de la bicicleta, o inclús, que és un fenomen encara doncs, molt emergent, no?, i baix, però és el fenomen aquest de les motos compartides, que també ells han identificat doncs, aquest cert augment, no? Vull dir, era un mitjà que no existia abans, que cada vegada doncs, també és més per a universitats, però també té aquest caràcter, al final, que no comparteixes en el mateix moment, no?, un mitjà, i que, per tant, vas sol, i aquest risc de contagi també és més baix.
També el fet d'anar a peu, que és la millor mobilitat, no?
Bueno, el que sí que hem identificat, sobretot en temps de pandèmia, i sobretot doncs, també no, pel fet que hem estat confinats a casa nostra i molts treballant, que ha augmentat moltíssim la mobilitat de proximitat, el que diem. I llavors, doncs, per tant, tota aquesta mobilitat a peu també ha incrementat en temps de pandèmia, o la mobilitat a dins del municipi respecte als desplaçaments més llargs. I bueno, aquest ha sigut també un dels canvis més notables, no?, doncs, en temps de pandèmia.
També cal recordar, Xavi, que l'alliberament dels peatges ha fet molt, no?, ja que algun usuari que no feia servir el cotxe pel preu de peatge ara hagi decidit deixar de fer servir el transport públic i utilitzar el seu vehicle privat.
O sigui, nosaltres, amb les dades que tenim de trànsit de les autopistes d'accés a l'àrea metropolitana, el que hem identificat, sobretot, no, és aquest traspàs doncs, a una carretera que abans no tenia peatge, com pugui ser la C-17, no, aquest traspàs doncs, cap a, doncs, per exemple, la C-33, no, que originàriament hi havia un peatge, i sí que hi ha hagut com una certa reestructuració, no, dels fluxos de trànsit. Però, efectivament, clar, és un nou incentiu de l'ús del vehicle privat el fet de no haver de pagar doncs, per utilitzar les autopistes.
Sempre remarcaven nosaltres la importància del que el transport públic hi havia tranquil·litat, seguretat, perquè ens parlaven que en 2 o 3 minuts es podia canviar tot l'aire d'un metro, en 4 minuts el d'un comboi del ferrocarril de la Generalitat, o en 6 o 7 els trens de Rodalies.
Sí, jo o sigui, aquestes dades exactament no tampoc les tinc, això és més aviat dels operadors, però sí que per motiu nosaltres que estem en contacte amb ells, que ells sí que han vetllat doncs, per augmentar i per tenir en tot moment aquestes mesures de ventilació doncs, no, per renovar l'aire.
La recuperació total, tu la veus el 2023, Xavi?
Ostres, ara mateix no et sabria dir, perquè... No, això de cada onada del Covid altera moltíssim, no, els diferents escenaris, i és molt volàtil la mobilitat, no. Es va veient no que no hi ha una tendència exacta, sinó que també en funció també de les mesures que vagin aplicant de les diferents administracions canvia moltíssim. El que sí que hem anat veient, per exemple, no, que és que no la tendència aquesta del teletreball, no, que havia que va ser molt acusada en els moments màxims de confinament, sí. Doncs s'ha suavitat una mica. Però sí que el teletreball ha arribat doncs, per anar-se quedant cada vegada més amb més feines. Per tant, no tornarem exactament al mateix escenari, però sí que ens anem acostant als escenaris de prepandèmia.
El que està clar és que hem de lluitar per tenir un transport públic de qualitat, tot i que la mobilitat privada, dèiem, ha tornat a nivells prepandèmia, però el transport públic, diuen els experts, que no ho faran fins al 2023, i estic convençuda que amb un transport de qualitat la gent el farà servir perquè és còmode, és ràpid i contamina molt menys. Així que entre tots hem de posar també el nostre granet de sorra. T'agraeixo, Xavi Bach, investigador de l'àrea de mobilitat de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, que hagis estat amb nosaltres. Gràcies i bona tarda.
Vale, gràcies. Només volia fer un últim apunt també de la importància d'aquesta comentar-se del transport públic, que és una qüestió del finançament, és a dir, el que ha disminuït és molt la demanda, però l'oferta s'ha mantingut pràcticament els mateixos valors. I, per tant, no, la importància de mantenir el transport públic, doncs, de mantenir aquests usuaris també doncs, per garantir el seu finançament.
Doncs, què t'ha dit?
Moltes gràcies.
Gràcies, Xavi. Una abraçada. Que vagi bé.
Vale, adéu.
Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa se ocupa de todo. Tendrás vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería. Y además, si contratas tu seguro ahora, te regala un cheque de carburante gratis. ¡Gratis! Llama ya al 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
¿Y cuando yo no estoy, puedo conectar la alarma? ¿O saber si mis hijos están en casa?
Claro, con la app puedes hacer todo. Conectarla, desconectarla y sabes quién entra o sale en todo momento, porque cada uno tiene su llave magnética. Con las cámaras puedes ver cada espacio de la casa en tiempo real. Es casi como estar ahí. Y además, para cualquier cosa, nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
No comerte ni un atasco. Es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto. Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El consejo del día de la doctora Torrejón.
Bueno, pues consejos nos puede dar muchísimos la doctora Torrejón porque tiene para dar y vender, pero vamos a marcar primero el número de teléfono, el 93-414-3631, que es el teléfono de contacto del Centro Médico Starbene en la calle Muntaner 252 Principal en Barcelona. Doctora Torrejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Monse.
Bueno, consejos tiene usted muchísimos, ¿verdad? Y imagino que cada día en su consulta le deben preguntar tropecientos mil.
Hombre, vamos a ver, pasa una cosa, que cada paciente es diferente. Yo no, siempre digo que a lo mejor tengo dos pacientes que los dos tienen que perder 20 kilos, pero los dos no lo hacen ni con la misma evolución, ni en el mismo tiempo, ni con el mismo, ni con la misma curva de aprendizaje, ¿no? Entonces cada persona es diferente y por lo tanto situaciones, consejos son múltiples las que nos surgen. Eso sí que es verdad.
Bueno, vamos a hablar de cada persona de su mundo. Vamos a hablar del mundo de Carlos Herrera. Estos días nuestros oyentes han podido ver que ha adelgazado 8 kilos. Lo hemos visto muchísimo más delgado. Dice que casi le ingresan.
Yo creo que un poquito más de 8 kilos, ¿eh?
Un poco más, ¿verdad? Se le nota mucho en la cara.
Sí, me da la sensación de que un poquito más. No mucho más, pero un poquito más.
¿Sí? Bueno, el pasado domingo lo vimos porque Juanma Castaño y Miki Nadal estrenaron un programa culinario de Movistar que se llama Cinco Tenedores. Salió él, salió muy delgado y parece ser que ha perdido peso. ¿Qué dice Carlos Herrera? ¿Por qué ha querido perder peso, Carmen?
Pues según él, porque en la analítica, se había hecho una analítica y la doctora que lo vio le dijo que tenía muchas cosas en colorado. En colorado significa alteradas, ¿no? Y que, estas palabras sexuales que él definía en el programa, ¿no? Decía que la doctora le comentó que si llegaba ahí una semana más tarde que lo ingresaba. No especifica exactamente lo que le pasó o los valores analíticos que tenía alterados, pero yo intuyo más o menos, porque conozco muy poquito a Carlos, ¿no? Y sus costumbres, etcétera. Todo el mundo sabe que es un buen comedor y es un buen bebedor, ¿no? Que probablemente a lo que se refería es lo que se conoce como síndrome metabólico. ¿Qué es el síndrome metabólico? El síndrome metabólico son una serie de alteraciones de los patrones analíticos. Normalmente suelen ser el colesterol, el azúcar, los triglicéridos, las transaminasas, ¿no? Que lo único que van diciendo, y yo digo que esto es muy importante, que el paciente lo vea así, no lo vea nunca de manera alarmista, como que el cuerpo te da un aviso, ¿no? Y te dice, oye, te estás pasando un pelín, cuídame un poquito, que de chasis el único que tengo es donde estoy, ¿no? Entonces yo creo que es a este nivel donde le debieron encontrar pues valores analíticos un poquito alterados y bueno, pues ¿qué ha pasado? Este síndrome metabólico afortunadamente es reversible, que significa que cuando se baja de peso y se realizan hábitos de vida un poquito más saludables, no controlando lo que uno come, lo que bebe y haciendo un poquito más de ejercicio físico, estos valores desaparecen. Yo a Carlos le he oído en muchísimas ocasiones que él siempre antes de feria, poquito antes de Semana Santa ya digamos, ¿no? Pero antes de Semana Santa, feria y el Rocío, él se adelgazaba, se podía adelgazar entre 8 y 10 kilos para, digamos, luego poder disfrutar bien de la Semana Santa, de la feria y del Rocío.
Toma ya.
Entonces, claro, esto es lo que suele llevar a estos excesos en poco tiempo, que es lo que suele producir este síndrome metabólico. Con el síndrome metabólico sucede un poquito de paradoja. ¿Qué significa esto? Que personas con un sobrepeso no muy importante, porque Carlos no tenía un sobrepeso muy importante, pero por estilo de vida, por costumbres, por predisposición familiar, pues pueden tener un síndrome metabólico, como yo decía anteriormente. Y sin embargo, personas con una obesidad severa o muy severa, pues a lo mejor no la tiene, ¿no? Pues porque es una persona más joven, es decir, tiene otra historia familiar, por así decirlo, ¿no? Entonces, esto lo único que viene a decir es, y lo hemos dicho en muchísimas ocasiones en tu programa, Monse, que el sobrepeso no genera normalmente nada bueno, ¿no? Aparte de que genera ese exceso de peso que repercute en nuestro esqueleto, porque no nos olvidemos que 5 kilos es una garrafa de 5 litros de agua, pues cuantos más kilos tenemos, más garrafas llevamos puestas en la espalda, y que, claro, todo lo que sea que aligeremos en nuestro esqueleto, que aligeremos nuestro cuerpo y que liberemos de estos patrones analíticos y de estas alteraciones nuestro organismo, pues bueno, todo va a ir en beneficio de nuestra salud, sin lugar a dudas.
Uh-huh. Y lo importante, Carmen, siempre es ir bien acompañado a la hora de perder peso. No todo vale.
Correcto. Para mí no todo vale. Yo siempre digo que perder peso a costa de la salud no debe merecer la pena ni 5 minutos. O sea, imaginemos por un momento, y me estoy inventando, porque no lo puedo afirmar al 100%, pero imaginemos que esos patrones analíticos de Carlos era pues el colesterol, los triglicéridos, las transaminasas y el azúcar un poquito en límite. Y resulta que él pues le da por hacer una dieta hiperproteica. Bueno, pues esa dieta hiperproteica precisamente no le va a beneficiar a nivel hepático. Entonces, con la salud no se juega, perder peso es algo que puede parecer muy fácil, tampoco es complicado porque los patrones de salud que se deben seguir y de dieta mediterránea, estos son conocidos a nivel general. Pero cuando una persona ya tiene trastornos, debe ponerse siempre, siempre, siempre en manos de médico. Siempre, porque insisto, si me voy a adelgazar pero voy a generar otros problemas, mejor que me quede como estoy.
Eso es. Pues por eso nosotros siempre te recomendamos que si tienes dudas, quieres perder peso y hacerlo bien acompañado, lo hagas con la doctora Torrejón del Centro Médico y de Estética Starben. Están en Barcelona en el 93-414-3631, calle Muntaner 252 principal. Como siempre, buenos consejos y buenos podcasts como el de cómo perder peso sin tirar la toalla. Carmen Torrejón, gracias, doctora, un abrazo.
A ti, un abrazo, hasta luego, adiós.
Pues mira, después de hablar con la doctora Torrejón me ha entrado hambre, casi estem a punt d'arribar a les 8 de la tarda i m'ha vingut al cap la Lubina Restaurante. Ya sabéis que está basado en la cocina mediterránea y que presta además especial atención a los pescados y mariscos. Nos ofrecen además un espacio ideal para que disfrutemos de unas reuniones de negocios, de comidas familiares o, ¿por qué no?, de una cena romántica en un ambiente agradable y tranquilo. En la carta de la Lubina, ¿qué vas a encontrar? Pues mira, una gran variedad de mariscos y de pescados recibidos diariamente y seleccionados de una manera muy especial para ofrecerte la máxima calidad. También hay carnes, hay productos de mercado y una carta de vinos y cavas que te van a dejar, bueno, con la boca, bueno, que tienes que probarlo, que tienes que ir. ¿Que dónde está el restaurante La Lubina? Pues apúntalo muy bien, está en la calle Viladomat 257 en Barcelona. Repetimos, calle Viladomat 257, restaurante La Lubina. Te la hacen de la manera que tú quieras, ¿eh? Al horno, a la sal, al hinojo. ¿Quieres llamarlos? Apunta el teléfono 93-430-0333, 93-430-0333. 430-0333, el teléfono del restaurante La Lubina. Nosaltres marxem, arriba en moment de les notícies, arriba a les 8 de la tarda, i ara et deixem amb Àngel Expósito i la Linterna. Salutacions de qui t'ha parlat, de Montse Rodríguez. Demà tornarem amb més històries aquí a Linterna, a COPE Catalunya i Andorra. Si vols més informació, a través de COPE.es i les diferents xarxes socials. I ara ens posem a pujar el programa d'avui perquè a l'hora que vulguis el puguis tornar a escoltar. Fins demà. Bona tarda, que vagi bé. Adéu-siau. A Linterna. COPE Catalunya i Andorra.